Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9.30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Heu anat mai de colònies? En aquests moments, si la gent ha tingut l'amabilitat d'escoltar la pregunta i ha volgut contestar-la, ni que sigui amb la veu interior, com a mínim, ja us dic jo que amb les xifres actuals, una de cada tres persones ha dit que sí. Perquè això és, ja em baso en les xifres de l'any passat, això és el volum, la realitat de les colònies a Catalunya, un de cada tres. És a dir, això se'n diu una implantació social molt, molt, molt àmplia. I a més, per acabar-ho d'adobar, si haguéssim de comptar la gent allò de tants caps, tants barrets, quants? Serien moltíssims els que han dit que sí. Perquè estem parlant que les colònies a Catalunya, aquesta cosa que és tan, no? Jo diria que pràcticament un patrimoni d'aquest país, ja han fet, tenen 125 anys d'història, 125 anys que aviat està dit, d'això que se'n diu anar de colònies, d'això que en realitat és aprenentatge en el lleure, d'això que és formació de persones, en el fons del fons, d'una manera, si vols, divertida, a sobre divertida, i que això, i que va començar el 1883 amb uns centenars d'infants i que ara són, doncs, això, centenars de milers els que cada any hi van. I parlar de colònies a Catalunya, que és una cosa lògica de fer just quan hi ha un aniversari d'aquests tan rodons com els 125 anys, parlar de colònies, dic, és sí o sí parlar de la Fundació Pere Tarrés, perquè jo crec que això ara mateix és indiscutible. Colònies està associat a la Fundació Pere Tarrés com a entitat que hi té un pes específic molt, molt, molt considerable. Per això avui hem volgut parlar amb Rafa Ruiz de Gauna, que és director de Relacions Institucionals de la Fundació Pere Tarrés. L'hem volgut portar a l'estudi, ell ha sigut tan amable de venir, entre altres coses, per felicitar-lo.
Moltes gràcies.
Rafa.
Sí, sempre va bé que ens felicitin.
Home, sí, home, això en principi sempre està bé. Però és que, a més, us ho mereixeu molt, perquè realment Pere Tarrés i colònies és un binomi indissociable, no?
Sí, de fet, nosaltres també aquest any passat vam celebrar el 60è aniversari de les activitats de vacances i de les activitats una mica al voltant del lleure educatiu. I, per tant, és una doble celebració, no? Clar, ens sentim molt vinculats a les colònies perquè, de fet, després de la Guerra Civil, que es va estroncar tot aquest tipus d'activitats, doncs nosaltres, a l'aixopluc de Càritas, les vam començar a impulsar.
Sí, evidentment, en un moment especialment delicat, com tu assenyalaves ara, a través de la Fundació Pere Tarrés, es va reprendre això que s'havia estroncat violentament i es va reprendre per un camí bo que ens ha manat fins al dia d'avui, això, amb aquesta implantació que dèiem, que ha continuat endavant fins a aquesta dimensió. Aprenentatge en el lleure. Aquesta seria una mica, en realitat, o en, no una mica, no, totalment, la idea que hi ha darrere del... de, clar, és més que colònies del que estem parlant, sí, perquè ara... Sí. Abans, colònies era... per tot. La gent normal era allò de l'estiu, els nens... tant. Ara és moltes més coses. Hi ha colònies d'hivern, hi ha moltíssimes coses, no? Vosaltres parleu d'això, no?, d'aprenentatge al lleure.
Sí, nosaltres, no només nosaltres, sinó també en altres tractats internacionals, diguem-ho així, cada cop està més reconeguda que hi ha molts aprenentatges en valors, però també en competències, és a dir, en capacitats de fer coses, que s'aprenen més enllà de l'aula. Que, doncs, sí, aprendre a treballar en equip, tenir iniciativa, gaudir de la interioritat, segurament això un infant ho pot aprendre més enllà de l'aula, més enllà de l'escola, sinó en aquests espais que parlem més informals, com podien ser les colònies, els esplais, els casals, etc., doncs es poden gaudir o aprendre moltes d'aquestes necessitats, diguem-ne, per la vida normal i social.
Abans he dit, he donat aquesta dada així esbossada al vol i sense concretar exactament quan és, que un terç, és més d'un terç de la població, ha anat de colònies. Els altres dos terços, jo no sé si vosaltres teniu la sensació de que hi ha una visió una mica naïf o kitsch del que és una colònia, no? O els casals d'estiu o tot això. Ho dic perquè tu ara estaves entrant bastant, d'una manera molt seriosa, crec jo, en el que impulsa des de llocs com Pere Tarrés a muntar això. I és molt més que aquella imatge kitsch que jo tinc la sensació que una part de la població té, és que és agafar els nens i portar-los a un casal i que passin uns dies, no sé què, i que ara que estan de vacances i després tornin.
Sí, clar. Jo crec que és veritat que hi ha una necessitat que diem de conciliació, és a dir, que quan els pares, els dos, treballen i no tenen altres mecanismes, doncs han de trobar algun recurs on portar els nanos de vacances en aquests períodes, diguem-ne, laborals, no? Ara, també som conscients de que, mica en mica, la societat va prenent més consciència de la importància d'aquest tipus d'activitats. Per exemple, una cosa que ens va sobtar molt en positiu va ser, davant d'una situació, diguem-ne, a les escoles, que hi havia dificultats, que els mestres deien, escolta, no ens podem fer càrrec de les colònies per les condicions laborals, etc. Els pares van ser els primers que van dir, escolta, no, hem de salvaguardar aquelles colònies escolars, aquells 3, 4, 5 dies en què els nanos surten de l'aula i se'n van a fer aquest tipus d'activitats. Perquè les famílies cada cop, jo crec, són més conscients de les aportacions que es fan en aquest tipus d'activitats.
I si no són, jo m'agradaria poder arribar en aquest moment al màxim de famílies que no són conscients d'això. Esperem que ho entenguin i que ho siguin, perquè, en realitat, hi ha una cosa que a mi em sembla que és molt bàsica i que tothom entendrà ràpidament. Estic segur que tothom té viscut d'una manera d'experiència en primera persona aprenentatges fets d'una manera, diguéssim, fora del marc de l'escola. O sigui, jo he assegut en un pupitre i un senyor dient-me coses. I segur que aquests aprenentatges són aprenentatges molt més duradors, molt més profundament arrelats, que han quedat allà com una cosa vivencial. Aquesta és la gran troballa, no?, la joia de la corona que fa emotiva la colònia, no?
I primer de tot, nosaltres sempre, en aquests anys d'història, la Fundació Pere Tarrés sempre ha parlat de que les colònies són una experiència extraordinària, perquè omplen les butxaques dels nens i de les nenes d'experiències positives. Han viscut, doncs, han fet un centre d'interès magnífic i han gaudit disfressant-se, jugant, estant amb altres nens, amb estones lliures, i això, aquesta experiència, creiem que és irrepetible, irrenunciable i que hem de treballar. I després, a més, hi ha tot unes altres aspectes d'aprenentatge. Per exemple, doncs, els nanos han de fer-se al llit, han d'organitzar-se per prestar uns serveis, cosa que a casa doncs, de vegades els tapem més o menys i ho fem els papes o les mames i no sé què. No, doncs aquí, escolta, els fem guanyar en autonomia i, per tant, han de poder fer determinades coses per ells mateixos i per la resta de nens que hi participen. I després també, com molt bé dèiem abans, doncs, escolta, també s'aprenen una sèrie de coses, doncs això, a tenir iniciativa, a poder treballar amb equip i posar-nos d'acord per fer determinades coses junts, a tenir una mica d'esforç per anar a una excursió que està una mica allunyada. Bueno, tot això s'hi aprèn a les colònies.
Mm-hmm. Ara que deies això, una de les dades que van reproduir, jo crec que pràcticament tots els mitjans que es van fer ressò d'aquest 125è aniversari, mm-hmm. perquè realment resultava gairebé divertida, o donava una dimensió històrica bastant, bastant il·lustrativa del que era l'època fa 125 anys, és reflectir, en dic, la majoria, mitjans o tots, que aquelles colònies es feien viles com ara Sarrià o les Corts, no?
Sí, bueno...
Clar, aleshores Barcelona encara estava disgregada així. Ara la cosa s'ha complicat molt més, no?
Sí, s'ha de complicar, però també és més positiu. Primer, hi ha molts llocs a Catalunya on hi ha esplais i aquests organitzen activitats. I segona, l'avantatge també, o l'aspecte educatiu que tenien les colònies, és que els nens sortien d'un entorn educatiu, d'un entorn habitual, i per tant s'anaven a un altre indret. Mm-hmm. Ara intentem que aquests indrets siguin els més naturals possibles, perquè sí. són experiències que poden tenir els infants que no tenen en altres, a la ciutat normalment o en els pobles en els que viuen.
Mm-hmm. Sí, que bàsicament, per això ho deia, no? Perquè, clar, el 1883, amb anar a la vila de Sarrià, ja n'hi havia prou.
Ja per... del nucli dur de la ciutat, diguem-ho així, és veritat.
Com per anar a la natura. Sí. Ara la cosa està més complicada, perquè això que se'n diu la societat del benestar, o se'n diu amb no sé quants eufemismes més, arriba pràcticament a tot arreu i cada vegada és més difícil trobar una roureda. Però l'esperit continua sent el mateix. Jo em referia al fet que sí, logísticament això complica molt les coses ara. I ja no només des del punt de vista estricte aquest de dir per anar a la natura, si estem parlant des d'aquest punt de vista barcelonocèntric, en què tendim d'una manera natural a fer-ho tot, encara que no en siguem, no només des d'això, sinó també del fet de dir a banda de poder trobar natura i trobar arbres i tal, suposo que també deveu intentar que el nen surti a un entorn que sigui diferent del que té habitualment. Per dir-ho d'una manera que a mi se m'acut ara, que pot ser gràfica, de l'entorn de la Nintendo DS, de la marca.
I tant, i tant, i tant. Sí, sí. És a dir, el valor que li posem a les colònies és que allà passen coses que són diferents a les que habitualment passen, o bé perquè estan en un entorn natural, o també en entorns de solidaritat, que després em voldré referir una mica.
Sí.
O també doncs, perquè no tenen a l'abast els dispositius, diguem-ho així, que utilitzen habitualment. I, per tant, intentem preservar aquests espais perquè puguin utilitzar altres tipus d'activitats o de mitjans que realment siguin enriquidors i permetin el seu creixement. Mm-hmm. Per tant, intentem, per exemple, que no utilitzin els mòbils, vale? Perquè puguin gaudir d'estar amb un altre, de jugar, de compartir, de totes aquestes coses.
Que difícil, Rafa.
Que difícil. Però, bueno, ho hem d'intentar. I després, quan tenen l'experiència, estan molt satisfets, eh? Estan molt satisfets.
Sí, sí. Però ara és que m'estaves fent pensar els personatges finals clau, no? Els famosos, els monis, els monitors, no? Això també deu ser un repte. El repte, jo el veig, per a gent com vosaltres, com Pere Terrés, en cercar un lloc i dissenyar un espai d'educació en el lleure que sigui diferenciat del que és habitual, perquè això comporta tots aquests aprenentatges que deies tu, i després l'altra gran dificultat que veig és trobar i tenir gent molt motivada, molt disposada i que entengui què està fent allà. Mm. Com es fa per fer aquestes collites de monitors fantàstics que tots tenim en la memòria i que continuen cada estiu apareixent centenars o milers, fet.
La Fundació Pere Tarrés té 4.500 monitors i monitores voluntaris. Vull dir que és una collita molt generosa, molt generosa. Vale. Sí, jo crec que la clau està en aquesta vivència extraordinària que es dona a les colònies, que jo he rebut d'algú i que estic disposat a donar a algú més. Per tant, el planter són els propis nanos que han estat de colònies que estan en els centres d'esplai, que viuen unes experiències extraordinàries i que volen perpetuar-les, repetir-les amb els altres infants que vindran al darrere seu. I això, gràcies a Déu, és el que ens està funcionant.
Mm-hmm. Imagino que dins vostre... Mm-hmm. Bé, i ara quan dic vostre, evidentment em m'adreço a tu com a Pere Tarrés, però també com a col·lectiu de la gent que us dediqueu a aquest àmbit d'educació en el lleure, hi ha d'haver un gran espai de reflexió, perquè la societat, l'escola, uh-huh, tot evoluciona a una velocitat increïble. I suposo que anava a dir els reptes, perquè és aquell cliché que et ve automàticament al cap, no? Però les dificultats o les peculiaritats dels infants d'aquest abril i els del juny ja ha variat, no?
Sí. Un tema clau en aquest model també és la formació, que en aquests 60 anys d'activitats de la Fundació Pere Tarrés, pràcticament fa 60 anys també, vam començar a fer la primera formació de monitors, perquè hi havia la intuïció clara que si volíem que les activitats fossin de qualitat i que es anessin actualitzant, calia preservar molt la formació d'aquests monitors. I ara, aquests 4.500, la majoria d'ells fan més de 100 hores de formació, uh-huh, i, per tant, estan preparats amb recursos, amb plantejaments pedagògics, amb visions, diguem-ne, psicològiques dels infants, etcètera, etcètera, no? Llavors, sí que el repte, com molt bé deies, és, escolta, anar veient quin tipus d'activitats fem per treballar els mateixos valors, però en un entorn i en un context diferent. I aquí, gràcies a Déu, també, els monitors són molt creatius i els professors que fan la formació també intentem una mica combinar-ho tot perquè vagin trobant-se nous camins i nous espais.
Mm-hmm. Abans parlaves de formació d'autonomia,
sí,
una cosa,
sí,
que m'ha semblat bàsica, perquè a vegades veus, massa sovint veus com a espectador famílies o pares o no sé què que fan coses i penses, no, aquesta criatura hauria d'aprendre a ser autònoma. I és una cosa que jo no sé si d'alguna manera vosaltres heu detectat que hi ha com una deixadesa o una mena d'inversió, no? Sembla com si els pares tendissin a protegir més. Igual ara m'estic ficant en nom de manen, no? I després, valors, no? Tu has citat, sí, la solidaritat, sí, sí, tot això. Coses que antigament creiem que eren unes coses que els pares havien d'ensenyar i que ara ens trobem amb un buit, no?
Sí.
Tu has dit una cosa molt gràfica, no? Allò d'aixecar-te de la taula, recollir les teves coses, mm-hmm, no? I això sembla que també es perd. M'equivoco o va així?
No, la percepció que tenim és que alguns d'aquests infants no estan acostumats a fer aquestes coses i, per tant, els hi ve una mica de nou allà a les colònies o en els esplais que fan excursions o tot això. Però creiem que és molt important afavorir-ho en benefici especialment de l'infant, que guanyi en autonomia, en seguretat, en conviccions i que pugui fer les coses, doncs, escolta, gaudint-ne una mica d'elles i també posant-se al servei dels altres. Aquesta dimensió dels esplais i de les colònies també sempre ha estat clau, clau, clau.
Sí.
És a dir, treballem per l'entorn, per les persones que estan amb nosaltres. Abans et deia, hi ha colònies que es fan solidàries, és a dir, en el sentit de, primer, que acollim a nanos en situació de vulnerabilitat, sí, i, segon, és que fem un servei a la comunitat on estem, que normalment són camps de treball, on es fa, pues, se rehabiliten pisos o s'arregla uns determinats senders o el que sigui, en benefici dels altres. Això també dona una perspectiva de dir, escolta, no només he de mirar per mi, sinó he de mirar pels que viuen al meu voltant.
Això és una feina impagable, de veritat ho dic. Clar, tu estaves parlant d'una cosa que em sembla que és bàsica i és curiós perquè no sé si hi ha cap assignatura, perquè clar, els currículums escolars varien cada any, no? Però la sociabilització, no? O la, no? Uh-huh. La capacitat de socialitzar-se és, i jo crec que com més ens anem atapeint en aquest món i més ens anem fent això que se'n diu globals, és més necessària. Aquesta és un dels aspectes en els quals vosaltres hi incidiu de manera claríssima i molt, molt, molt important, no?
Sí. Nosaltres tenim una mica la visió, és a dir, que l'escola i el lleure han de ser complementaris, però l'escola segurament és un espai on hi ha més normes, s'ha de seguir un currículum i, per tant, hi ha unes exigències determinades. Per contra, en els esplais, els nanos poden actuar amb més autonomia, amb més com són, i, per tant, des d'allà l'educador pot intervenir, corregir, comentar, treballar determinats aspectes, i, per tant, són uns espais, des d'aquest punt de vista, per socialitzar molt privilegiats, no? Veus com interactuen entre ells, com es relacionen, com en espais de jocs, en espais més... Vale? I són molt, molt rics, molt rics.
Mm-hmm. Defuig totalment, si més no, aquell àmbit que es pot donar en segons... Dic que es pot donar, que ningú ara... Hi ha gent que té cua de palla. En segons quins àmbits escolars, de la competitivitat, el no sé què...
Sí, sí.
Un veí de pupitre... Aquesta cosa que és una tendència humana, sembla ser, que a vegades passa, aquí es treballa a l'inversa. Tu has posat... ho has dit de passada i jo hi voldria posar-hi llum. A la Fundació Pere Tarrés, sobretot, treballeu amb una especial sensibilitat per la gent que, en principi, no podria anar de colònies, no?
Això
la gent
mateix.
Que probablement més ho necessita, no?
Mm. Perquè, clar, penseu que hi ha nenes i nens que tenen situacions de vulnerabilitat força greus i que es poden passar els 2 mesos i mig o 3 mesos a casa seva amb uns ambients enrarits, amb moltes dificultats, etc. Per tant, el regal que suposa per aquests nens i nenes poder anar, que algú em convidi, que jo pugui gaudir d'una sèrie d'activitats, no té preu, no té preu. I, a més, s'ho passen bé. És a dir, aprenen coses, gaudeixen, estan amb altres nens... És, un, com deia, un regal que a nosaltres ens sembla que hem de preservar. Llavors, en aquest sentit, la Fundació Pere Tarrés promou una captació de fons de particulars i també d'empreses per fer el que anomenem colònies socials, que no ens agrada la denominació, però per becar a nens que vagin en activitats normals a altres esplais, perquè la integració és bàsica i si poden continuar l'esplai encara millor, o també per períodes de vacances que no hi ha altres tipus de serveis, especialment a l'agost, que aquests nens puguin anar de colònies o puguin fer casals.
Importantíssim. I ara aquest és el moment en què parlo directament a la gent que ens escolta. Fem-ho fàcil. Aprofiteu les virtuts del senyor Google, feu Fundació Pere Tarrés, o Pere Tarrés només, i us sortirà ràpidament al lloc web, i allà trobareu mil i una maneres de, A, contribuir, si és el vostre cas, és a dir, escolta... Jo després de sentir-lo, penso, aviam, com ho hem de fer per intentar donar un cop de mà? O bé, si és el vostre cas, veure de quina manera aquell infant que està a càrrec vostre, o que és el vostre fill, o que no sé què, i que no pot accedir a unes colònies, tingui la possibilitat, a través de la Fundació Pere Tarrés, de ser acollit en una d'aquestes i tingui una experiència única, única, única. Tant que milers i milers de nois i noies que hi han passat, al cap d'uns anys decideixen que ells volen ser part d'allò i es fan monitors. Rafa de Gauna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
125 anys després de les primeres colònies, 60 anys després que vosaltres us poséssiu en marxa per suplir el que en aquell moment era gairebé una emergència, moltíssimes gràcies per tot.
A vosaltres.
Àngels.
Ràdio Estel.
Sembla que el sol ja se'n va. Se'n va deixant esteles de mil colors. Les ombres el segueixen de prop. Ja seran el relleu del dia. fins demà, a poc, la nit ens ve a veure. Amb ell es fa reina la foscor i un sol d'estrelles va cobrint el cel. Però en els teus ulls no hi ha cap reflex, no, no el seu color. Abraça'm fort, aquesta nit podem fer canviar el sol. Sí. Hi ha coses que voldries refer. Hi ha coses que voldries desfer del tot. Si ara no pots veure més enllà, més enllà segurament demà et somriurà. No hi ha mal que duri cent anys, encara que els teus ulls ara ho ignorin. Potser seria millor parlos del tot i escoltant aquest silenci el que pugui dir el teu cor. Tu has tingut massa temps, tu sense ningú, sense ningú. Abraça'm fort, aquesta nit podem fer canviar la sort. Canviar el sol.